Són les 4 i 7 minuts, comencem la segona hora del nostre temps de ràdio, penúltim dia del Tot anirà bé, abans de marxar de vacances, i enduts per una cosa que m'agrada molt, que és l'humor, no? Només arriba aquesta dona al nostre estudi. Hola, Carmelies, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, deixa'm dir-te que t'admiro tant.
Ai, que bé.
De sempre.
Quina il·lusió.
Però de sempre, de debò. Oh. M'ha agradat molt, perquè li dic ara fa un moment, puc repetir-ho tal qual, no? Dic que enhorabona per la Creu de Sant Jordi, de fa 4 dies, i em diu, jo pensava que m'ho deies per la malaltia. I li toma per la malaltia, no.
Però això se'n diu humor negre.
No, això se'n diu saber prendre's la vida amb un somriure, no?
Sí, sí. A veure, el temps és limitat, el meu temps de consciència. Per tant, en lloc de, jo què sé, de tancar-me en un racó, he decidit com viure-ho a tope, no? Amb una, vull dir, amb una normalitat total. Total no, perquè és dur, perquè jo me n'adono de les limitacions que se'm van presentant cada dia. Estic més tancada a casa del que és habitual, etc, però l'humor no el perdo.
Clar, em crida l'atenció, perquè dius, la meva capacitat és limitada. Segurament la de tothom ho és. A mi m'agrada aquest reportatge, o aquest documental que estan fent ara sobre la teva persona, que es diu Aquí i Ara,
sí.
Perquè en realitat l'important de la vida sempre és l'aquí i ara. És a dir, ningú de nosaltres sabem què passa demà, no?
No, i ningú de nosaltres sap disfrutar de l'aquí i l'ara. L'aquí i l'ara és una cosa que ve de la Gestalt, no? De les teràpies Gestalt, dels mestres, bueno, és una cosa bastant a perseguir, no? I que s'aplica també amb els actors, no? És a dir, tu estàs fent una funció i en aquest moment estàs en aquest moment. Si tu penses, ui, aquell company que no ha arribat o no el veig, o que l'altre, ja no estàs plenament conscient del que estàs fent, o sigui, del que estàs entregant al públic. I això de l'aquí i l'ara ve, bàsicament, en el meu cas, d'això, no? De la Gestalt i també de l'aplicació d'aquest aquí i ara a lo que és el món de la interpretació.
Clar, un món que t'ho ha donat tot, no? Diria jo.
Sí, me lo ha dado todo.
Te lo ha dado todo. No, però és veritat.
Gracias,
no?
A la vida, que me ha dado tanto. Sí, m'ho ha donat tot, sí. Sí, efectivament.
Avui estava veient el teu, allò, el palmarès, que és una paraula que m'ha encantat sempre, no? Tens una quantitat de pel·lícules.
Sí.
Brutal, no has parat mai, no? Has rodat amb els millors directors, has tingut projectes preciosos a les mans. Sempre.
Sí, sí, bueno, jo sempre també volia coses que no les he aconseguit, no et pensis, o sigui que tots tenim les nostres petites frustracions, però si miro enrere, estic molt contenta perquè he pogut estar fidel a un ideal meu d'interpretació de la consciència que el que tu fas arriba a un públic i, per tant, el producte en el que dius aquest sí que el faré, arribarà a aquell públic. I si tu et sents una mica avergonyida del que fas o no del tot d'acord o tal, pues, no sé, sempre se't crea una mica de conflicte, no? I he tingut la sort de mica en mica poder anar triar una mica el camí que anava fent. I això sí que és la gran sort que he tingut en aquesta professió.
Avui he fet una cosa, la faig sempre, que és posar el teu nom a Google i buscar notícies,
sí.
No? Per veure les últimes coses que havien sorgit. Sí. I només amb els titulars de les entrevistes que t'han fet últimament,
sí.
Se't pot fer l'entrevista. Només amb aquests titulars. Sí, perquè em semblen durs, d'una banda.
Sí.
Però molt reals i, ostres, molt potents, no? Me siento más ligera que nunca, como si la vida me hubiera preparado para este momento. Mm. És magnífic, això.
Sí, això no vol dir que no tingui els meus moments de desesperació, de tristesa, de pensar en aquest futur que m'espera. Això no vol dir una cosa no treu l'altra. Però és veritat que és com, és a dir, s'ha d'acceptar el que et porta la vida. He tingut una vida fantàstica, fantàstica, passant per molts moments com tothom, no? Pels moments més difícils que us pugueu imaginar, tots els que ens estiguin escoltant. Però tot i així, he pogut viure de la professió que estimava i he pogut, mica en mica, anar triant els projectes i anar cada vegada més encarada al que a mi m'ha interessat. Per tant, estic molt agraïda a la vida. I he decidit viure fins que ja no pugui, pues, no sé, que em cridis i et direm, pues mira, ja no pot ser perquè ja està allà, no?
T'explicaré que hem tingut un moment de reflexió a la redacció, perquè jo m'estava mirant tota la informació i de sobte m'ha vingut una cançó al cap. Però l'última cosa que jo vull és fer una entrevista ni sensiblona ni res per l'estil, al contrari, amb un respecte absolut al Sinceramente Tuyo, d'en Joan Manuel Serrat, no? Perquè
hòstia.
El Sinceramente Tuyo, al final, Diu, no escojas solo una parte, tómame como me doy, entero tal como soy, no vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo, pero no quiero mi amor, ir de visita por tu vida vestido para la ocasión, preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Y diu també, cuéntale a tu corazón que existe solo una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés, uno solo es lo que es, y anda siempre con lo opuesto, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. I aquesta cosa...
L'estic aplaudint, gràcies, perquè m'ha agradat molt escoltar la cançó del Joan Manel amb versificada, vaja, dita.
Bueno, es nota que me l'he escoltat un parell o tres de vegades, no, diríem, aquesta cançó.
Divinament, perquè l'ha dit de memòria.
Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, no? I segurament aquesta és una de les grans lliçons de la vida, quan la vida se't presenta tal qual, davant. I tens dues opcions. Quedar-te arraconat després de la bufetada, o dir, no, no, anem a viure això, no?
Clar, és que, a veure, el que et resulta més fàcil i el que tens ganes de fer és quedar-te en un racó plorant i sentir-te molt desgraciat. Però després d'això ve el moment de dir, bueno, i ara què? Perquè, bueno, perquè això pues, segueix el seu procés, però mentre el procés es va produint, jo què faig amb això, no? I la decisió és, pues, això, la del Serrat, no? anar seguint fins que no es pugui més. I també pensa que sóc molt conscient dels petits moviments que es van produint en la meva ment, no?
Te n'adones?
No del tot, suposo, però em vaig adonant de coses, de com jo li dic, estic escrivint una cosa que es diu perversament subtil, perquè és molt pervers, és molt petit, és molt subtil, però van passant coses. I d'algunes no me'n dec donar compte, però de les que em dono compte, me'n dono compte. I llavors és com, bueno, pelante, encara puc seguir, no? Jo només reclamo un amor digne, perquè em sembla que és indigne viure sense el teu cervell. Penso que es pot viure de moltes maneres. Hi ha molta gent que està passant per penúries tremendes i que tampoc volen viure, i n'hi ha d'altres que sí. Jo he viscut a la meva família una situació difícil, no?, d'una malaltia, que, bueno, una cosa que va durar en el temps i una cosa que es va quedar parada, però vull dir, la vaig viure... I jo crec que està bé que tinguem el dret a viure lliurement, però també a morir lliurement. I jo sé que quan el meu coco no hi sigui, sé com estaré. Ho sé perquè m'he encarregat d'anar a visitar persones que estan en una situació molt més avançada que la meva i veure què m'espera. I no sé de què serveix viure d'aquesta manera.
Ja. És interessant, eh? No sé si té una part bona, tot això.
No ho sé, però a mi és la que em mou. No sé si és bo, si és dolent, això cadascú ho jutjarà segons les seves creences, segons la seva manera de viure la vida i de sentir-ho, i ho respecto. La meva manera de viure la vida és estar present, al màxim, amb el que fas, amb el que dius, amb el que sents. Si això no existeix, de què serveix? Que et vagin alimentant cada dia, que et donin el dinar, que et donin l'esmorzar, que et donin el sopar... Et posin davant d'una tele perquè vegis ninots i tu estàs allà sense saber qui ets, ni com et dius, ni què hi fas, no? Jo no sé, potser hi ha algun moment de lucidesa, però jo penso que deu ser un moment terrorífic si existeix. Per tant, bueno, doncs és això, són els pensaments que jo tinc respecte a la malaltia.
Hi ha un titular d'aquests titulars que m'he trobat avui, no? Diu, hay que tener el derecho a poder despedirse conscientemente de los seres queridos.
Clar que sí. És clar que sí.
M'ha recordat l'Arcadi Oliveres.
Ah, ja.
M'ha recordat l'Arcadi Oliveres, sí, que va fer exactament això.
Sí.
M'ha semblat, m'ho deia tothom, jo no el vaig veure.
Sí.
Però molta gent que conec sí va anar a acomiadar-se d'ell.
Clar.
I deia, era meravellós, diu, perquè amb una serenor, clar, amb una tranquil·litat, amb una maduresa, no?
Clar.
Perquè arribar a acceptar tot això és segurament el millor de la vida, no?
Només ho pots acceptar si estàs en una situació que tu mateix vas fent un procés, no? I això no ho poden entendre els que no estan passant per aquest procés. No entenc per què la societat es fica en el lloc de la persona que decideix que vol fer això d'aquesta manera i ho impedeix o intenta que no sigui legal i totes aquestes coses, quan la persona afectada segueix el seu procés i decideix això amb les plenes facultats, esclar. Jo quan el cap ja se me'n vagi no tindrà cap sentit parlar d'això, però mentrestant, pues sí, té algun sentit, sí.
Jo em plantejo que la gent que li passa el mateix, que li acaben de diagnosticar un Alzheimer, el fet de veure una persona tan propera com tu, és a dir, que et coneixem de sempre, o sigui, t'hem vist mil vegades a la tele, al cinema, això et deu reconfortar una mica, et deu sentir com a mínim una mica acompanyat, no?
Tant de bo, ojalà hi hagi gent que jo pugui ajudar ja que tinc la possibilitat, no?, de parlar de lo terrible d'aquesta malaltia, de com és el futur que m'espera, de com hem investigat per saber com serà, i que jo sé que hi ha moltes persones que sofreixen això i que potser no s'ho plantegen, i ho respecto totalment, no? Però les famílies de les persones que sí volen morir dignament, jo els diria que ho consideressin si és que el seu familiar ho vol, no? Perquè crec que s'han de respectar els desitjos de les persones quan encara tenim el cap que pot pensar, sentir i decidir.
Diuen que et recolzes molt a la Fundació Pasqual Maragall.
Sí.
Com estan les investigacions? Aquesta és la cosa que segurament volem saber tots, no?
Bueno,
és
a dir... no, doncs les investigacions segueixen, però no hi ha cap novetat.
O sigui que, de moment, solució...
No, suposo, però això és com tot, no? Tot requereix un procés. És que totes les... Fixa't, abans la gent es moria de la grip, no? I ara passes una grip i és com un encostipat. Doncs totes aquestes coses, al final, acabarà sorgint el remei, acabarà sorgint la comprensió i tot, però mentrestant, pues això.
Que valenta ets, no? Jo quan et vaig
veure...
Jo
crec que sigui valentia,
No? Jo quan et vaig veure recollint aquell premi i de sobte fent l'anunci,
sí,
que ens vam quedar
una
mica contra les cordes, no? Vaig pensar, que valenta és aquesta dona, no?
Bueno, em va semblar oportú, no?, dir-ho en aquell moment. M'ho vaig estar pensant molt, perquè, perquè em feia temor una mica això, no?, que generés una mica de... jo què sé, de controvèrsia o... Bueno, que tothom sapigués què era el que em passava a mi, perquè jo, evidentment, no ho semblo. Vaig pel carrer, normal, ara sí, la gent, inclús... Ei, Carme, com està? Bueno, la gent és molt, molt simpàtica amb mi i molt ajudadora, no? Però, bueno, finalment ho vaig fer per mi, De veritat que ho vaig fer per mi i vaig pensar que era bo també per la Fundació i n'estic contenta d'haver-ho fet, sí. Sí, estic tenint... tot el vostre acompanyament, que això ja és molt, tenir un micròfon per parlar de tot això i que la gent pugui, els que estan passant malament, sàpiguen que tenen algú aquí que els recolza i qui no, doncs que ho pugui entendre, potser.
Jo recordo quan es va morir el meu pare, jo mai he parlat d'això, però que de sobte vaig seure'm a sota d'un arbre adonant-me que les prioritats de la vida canvien radicalment quan la vida se't presenta tal qual, no? Tal qual és, i més allà del que vulguis o no, doncs que ens passem la vida, no sé, pensant en coses que després el dia de la veritat no tenen cap mena d'importància, no? I aquell dia vaig pensar, ostres, què és el que he de fer segur, no? Quines coses tinc per endavant que realment són importants, no? Quines coses tens per endavant que dius, m'he de dedicar a això, vull aprofitar el temps per viure intensament això?
Doncs no és allò de dir, doncs voldria fer un viatge i el vaig a fer. No, jo vull estar en el dia a dia, en el meu dia a dia, amb la meva família, que per cert, jo tinc dos germans, un més gran i un més petit, no? El més gran és un gran exemple per mi, jo crec que és també el que dirigeix la meva força d'alguna manera, no? Perquè ell, als 3 anys, va tenir polio. La polio no tenia vacuna en aquell moment. I el meu germà va quedar afectat de cames, braços... es va fer una feina amb ell, tota la que es podia fer en aquell moment, i ell ha construït tota una vida normalíssima, i això també ho dic per la gent, que no es quedin tancats a casa, sinó que es posin a viure, una vida normalíssima, té una filla fantàstica, ha estudiat, ha treballat, ha trobat... vull dir, ha tingut una vida, és més gran que jo, estupenda, no? Llavors, esclar, jo... que he viscut una vida fantàstica, que he estat viatjant, que he sigut actriu, que he aconseguit ser actriu, que he aconseguit coses que ni hagués somiat quan era petita, em dic a mi mateixa, i tu ara t'has de com desmuntar, quan has tingut un exemple de vida al teu costat, de lo més fort que et puguis imaginar, no? Amb uns pares estupendos que estaven allà ajudant, i això també ha sigut un gran exemple per mi, saps? Viure totes aquestes vivències de quan era petita, del meu germà, la meva mare, me'n recordo que m'agafava de la mà i que caurà, i que caurà, i que caurà. Jo he viscut aquesta angúnia, aquesta por, no? I resulta que és un tio, bueno, amb carrera, amb tot, no? I llavors penso, no et pots arrugar, has de seguir la tònica familiar.
Que important és això, eh? La família, el carinyo, que algú t'agafi la mà, que tiris endavant, sentir-te...
Ara és el meu germà petit el que em porta de la mà, saps? I, bueno, i la família en general. Però si necessites sentir-te recolzat, això sí, és molt important. Si estàs sol, deu ser un infern. Però si tens una família al voltant, realment és més fàcil.
Déu-n'hi-do. Ho dius, todo esto no puedes pasarlo sin cariño y ayuda. Anunciar que tengo Alzheimer ha sido el gran éxito de mi vida personal. Aquesta frase m'encanta.
És una manera de dir-ho, potser no massa exacta, però és la que t'havia dit.
No, però és maco, jo ho entenc perfectament.
Sí, perquè era una cosa que em va costar decidir-la i quan ho vaig fer vaig sentir que sí, que era el que havia de fer, no? Però em va costar prendre la decisió, sobretot perquè vaig pensar, ui, ara començarà una roda de... i la gent em veurà pel carrer i qui em vulgui, saps, pors també de fer-ho massa públic. I en canvi, realment, el carinyo de la gent i la solidaritat que em manifesta tothom em té molt contenta i molt agraïda.
És curiosíssim perquè podríem fer-te 1.000 entrevistes. No? Podríem fer 1.000 entrevistes, podríem parlar de 1.000 pel·lícules, podríem parlar...
Sí.
Clar, és que... No?
Soc mil·lenària.
No, home, mil·lenària no. Ja. Ets prolífica. És
prolífica,
a dir,
sí, també.
Ets una dona que no has parat, ho dèiem.
Que no milionària, eh?
No ho sé, això.
Mil·lenària. O sigui, ja m'agradaria més.
Això hi ha un altre senyor que ho pregunta, allò, ¿cuánto dinero tiene en su cuenta corriente? Sí. Saps? No és el cas.
No és el cas.
No és el cas. Però fixa't, des d'aquell... És que, clar, són dos folis de pel·lícules. És a dir, 1978... Això m'ha cridat molt l'atenció. Que tens pràcticament pel·li per any.
Sí? Ah, no sé.
Pràcticament, 1978, el 1982, dos. Després hi ha un salt fins al 88, 89, 91, 93, 93, 94, 95, 96, 97. És al·lucinant.
Ah, no? Ja m'has donat una alegria, veus?
Veus? Podria seguir.
Veus, jo ja no soc conscient.
Una altra. No, i després veus amb qui has treballat. Fernando Ferran Gómez, Pedro Almodóvar, Imanol Uribe, Isabel Cuixet, Francesc Bellmunt, lògicament. Pere Portabella.
Sí, el Pere Portabella, sí. Sí.
M'ha agradat veure aquest canvi. Amb tots estava molt bé, però quan he pronunciat Pere Portabella...
Sí, és que va ser un dels primers que, bueno, no sé, és, li vaig tenir molt carinyo, sí. Sí. Ja, és que a vegades, saps la gent... Vull dir, jo ja ni me'n recordo de les coses. O sigui, que ara el nom del Pere Portabella m'ha cridat l'atenció més que els altres, no sé per què. Perquè potser no hi pensava tant en aquests moments, no? Penses més en els més pros.
No només un gran cinematògraf,
un era un tio tan elegant, tan simpàtic, tan intel·ligent, amb una... molt, molt ràpid mentalment.
Jo havia tingut una tertúlia que hi havia Santiago Carrillo, Miguel Herrero de Miñón i Pere Portabella. Era una tertúlia, li dèiem los sabios.
No sé qui és el Miguel Herrero de Miñón.
Sí, havia estat un al càrrec del Partit Popular tota la
vida. Vale.
Però diguem d'aquell Partit Popular menys Partit Popular. Saps, una mica Alberto Ruiz Gallardo, no?
Sí.
O un José Bono del PSOE, m'entens?
Aquella gent que
està més en el centre que no ni en el centre-dreta ni en el centre-esquerra.
No, sí.
I era aquelles tertúlies que era magnífic, perquè tu deies bona tarda i ja callaves, no? Ja anaven sols.
Ja no calia dir res.
Per què, sí. No? Perquè. En fi, estic molt content que hagis vingut avui al programa. Demà acaba aquest programa.
Ostres.
I aquest serà un dels noms propis, xulos, que quan mirem enrere recordarem. Sempre i quan un dia no ens anem al metge i ens diguin, xato, que tens un Alzheimer, perquè la cosa va així, no?
Sí, la cosa va així. Tu et vas donant compte que passen coses rares, eh?
Sí.
Però, esclar, l'estrès, els viatges, els no sé què, ho atribueixes a moltes coses. Però, en realitat, jo ara soc conscient que això ja fa temps que està al meu costat, sense que estigués diagnosticant ni jo m'encaixés, diguem-ne, no? Sinó que em queixava d'altres coses, em passen coses... O sigui, a tenir petits atacs de pànic escènic abans d'anar a rodar... Això m'ha començat a passar, no? I que raro, i, esclar, dius l'estrès, esclar, saps, viatjant amunt i avall... Però al final, no, al final, bueno, pues és el que és...
M'ha cridat l'atenció perquè a l'inici de l'entrevista m'ha dit la Carmelies, escolta'm, és possible que en un moment a mi la cosa
se me'n vagi. Sí.
No ha passat.
Ah, que bé, me n'alegro. Bueno, hem parlat de mi, no?
Hem parlat de
I
tu.
I sempre, sempre pots navegar una mica.
T'has sentit còmode? Perquè a mi aquesta entrevista...
Estic encantada.
Sí?
Sí.
A mi impressionava una mica
i
perquè...
I veig allà darrere, tens tot aquí un equip amb una cara tan estupenda.
Sí.
O sigui, m'encanta mirar-los perquè tots estan com, venga, vamos. No?
D'això es tracta, no?
Molt bé.
La vida és això, venga, vamos, no?
Sí.
I s'ha de veure aquí i ara. Quan veurem aquest documental?
Pues quan no l'hem acabat encara, la cosa segueix endavant fins que decidim que ja no és visible, que ja no cal. I, per tant, això ho fa la Clàudia Pinto, una gran amiga i directora amb la que vaig treballar en una pel·lícula fantàstica que es diu La distància més llarga ja fa molt temps, i després amb una altra pel·lícula seva. I és un documental que va començar quan va començar tot. O sigui, vull dir que jo crec que serà un documental no només, diguem, sobre la meva persona i qui sóc i no sé què, sinó que serà un documental molt bo sobre el procés de la malaltia. Jo crec que serà molt interessant per les persones interessades. No vull citar sectors, perquè cadascú sabrà, però per veure com va seguint aquesta cosa, com el seguiment, no?, de la malaltia aquesta tan terrible i que en aquest segle no tenim la solució.
No saps com t'admiro.
Moltes gràcies.
T'ho dic absolutament de debò. Carme Elias, un plaer, un honor, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu i a tot l'equip. Moltes gràcies pels somriures. Estic superfeliç d'haver estat aquí.
Que
moltes
bé.
Gràcies.
Nosaltres també, moltes gràcies. Fem una pausa, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, això és El tot anirà bé.